Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui és Sant Josep, amb un País Valencià. Bona tarda a tothom, què tal? Això és els Solidaris. La mascletà l'han tornat a encendre, aquesta vegada a Brussel·les, i la Fallera Major, la Unió Europea i els Estats Membre. Maleïda la gràcia que els ha fet als morts del camí. Maleïda la gràcia per la gent d'Idomeni, de Lesbos, de Macedònia, que acaben de caure en la casella del torni vostè cap enrere dues passes, abandonats i desprotegits, que fa mesos que repeteixen una i altra vegada que només volen refugi, un lloc on viure en pau, que si fos per ells no haurien marxat mai de casa seva, que no pretenien venir a Europa, però Europa es juga les seves vides al monopoli. I tant li fa si triga una setmana a prendre una decisió. Tant li fa que les organitzacions de drets humans demanin corredors humanitaris segurs per dignitat. Tant li fa que hi hagi gent, una ciutat com Barcelona, un país com Catalunya, disposats i preparats per acollir des de ja mateix 5.000 d'aquestes persones, que encara no han arribat. Pagar, diuen, que fins a 6.000 milions d'euros a Turquia per expulsar-se el problema. És igual que en facin d'aquests diners. És igual la guerra amb el Kurdistan, que té molt més a veure amb Síria i amb l'Iraq del que la gent es pensa. Coita, mentre nosaltres no ho veiem, tant li fa, oi?
Solidaris. Perquè el més important són les persones.
Ara de seguida, per començar, parlarem d'aquest acord de la Unió Europea amb Turquia. Escoltarem la veu dels refugiats del camp d'Idomeni, a Grècia. I ho farem a través de la mirada d'un company d'aquesta casa, en Sergi Roca. Ell és el realitzador del programa Mapamundi de Catalunya Informació, que hi va ser la setmana passada. I just després, avui no us podeu perdre ni un minut del programa, una d'aquelles entrevistes que donen sentit als solidaris. L'alcaldessa de Lampedusa, Giuseppina Nicolini. Ella ha estat a Barcelona aquesta setmana, la vam entrevistar dimarts, abans de la cimera de Brussel·les d'ahir, d'abans d'ahir, i amb ella vam parlar de com s'han organitzat a la seva illa, com ho fan els lampedusans per atendre l'emergència, per socórrer i per acollir a milers d'immigrants, en el seu cas específic, subsaharians en la majoria, que arriben a les seves platges des de Líbia i des de fa més de 20 anys. Ella ha participat en una aliança entre alcaldies juntament amb Barcelona, Atenes i Lesbos. I a la segona part del programa, una altra dona amb responsabilitat davant les emergències. Ja us dic que el programa d'avui val la pena.
Tindrà moltes implicacions, tant pel departament com per les entitats, i estem totalment en contra perquè havíem tingut 13 sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que totes eren favorables a aquesta gestió territorial del 07.
És la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies del Govern, Dolors Bassa, que reacciona així davant la notícia de les últimes hores. La Generalitat qualifica de política i recentralitzadora la sentència del Tribunal Suprem que atribueix des d'ara al govern central la gestió del 0,7% de l'IRPF, aquell que marquem a la casella de la declaració de la renda destinat a finalitats socials i que en sentències anteriors reconeixia que es podia gestionar des de les comunitats.
O sigui, nosaltres ens tocaria que tornés 150 milions d'euros per repartir a les entitats i, en canvi, només n'arriben 20. I ara continuarem, altra vegada, presentant un recurs perquè és una invasió de competències clara.
La consellera Bassa també serà avui als Solidaris i li demanarem pel pla de xoc contra l'emergència social, aquelles 40 mesures que es van aprovar en el darrer ple monogràfic del Parlament ara fa 10 dies i de la relació que té amb les entitats socials. Una entrevista en la que, per cert, incorporarem el nostre expert en tercer sector, avui també als Solidaris, el veí del tercer primera, en Felipe Campos. I tot això en aquests 40 llargs minuts des d'ara i fins les 4.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui als Solidaris, el Sergi Roca, realitzador del Mapamundi a Catalunya Informació, company de la secció internacional de Catalunya Ràdio. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Finalment, Adrià. Acord, entre la Unió Europea i Turquia.
sobretot, jo crec que es podria resumir amb una frase. El que la Unió Europea aconsegueix amb aquest acord és, o almenys aquesta és la seva idea, és segellar la frontera aquesta del mar Egeu,
sí,
que era fins ara ha estat el principal punt d'entrada de refugiats, 1 milió només l'any passat. Una altra cosa és que fins a quin punt arribarà Turquia a aconseguir acabar amb els traficants, amb tot el tema de les màfies, i milloraran els controls policials, que és el pal de paller perquè això funcioni. A partir d'aquí hi haurà deportacions.
Com ells diuen, han buscat la manera legal de no trencar els acords i els convenis de drets humans, fer-ho d'una manera segura, convèncer la gent perquè no creuin el mar. Sí. Què passarà amb els que ja són aquí?
Aquest és el problema, el principal problema. Primer, veure si funcionarà realment i si la gent no buscarà altres rutes o si fins i tot continuarà intentant la mateixa ruta.
Però aquest acord entra en vigor demà, és a dir, a partir dels que demà o aquesta mitjanit
sí, sí.
Intentin entrar a les costes europees,
es trobaran,
seran directament expulsats.
Es trobaran, teòricament, més vigilància policial turca, per tant, igual ja n'hi arriben o no haurien d'arribar ja a les illes gregues, però els que ho facin, siguin sirians, iraquians, afganesos, iranians, marroquins, tal i fa. Immediatament es planteja un mecanisme de justícia ràpida per fer aquesta devolució cap
no
a
massiva,
Turquia.
Com diuen
no
ells.
No massiva, individual,
cas per cas,
tot
que això
vulguis,
és impossible.
Però bé, això és el que s'intentarà. Això és el que s'intentarà. Els mecanismes encara s'han d'acabar de definir, però vaja, això és a partir de demà, com dius, o sigui, de les properes hores.
I tu, que acabes de tornar d'Idomeni, que hi va ser-hi la setmana passada, amb quina cara creus que els teus col·legues periodistes, que són allà en aquests moments, els explicaran això a aquella gent que a través de la premsa s'han pogut anar informant tots aquests dies, mesos i setmanes, de com des de Brussel·les s'estava jugant amb les seves vides?
Mira, hi havia gent dels refugiats amb els que jo vaig estar parlant, amb en Martí Cuní juntament, doncs s'estaven esperant aquesta cimera. No amb molta esperança, però se l'esperaven, perquè, clar, quan et tanquen una frontera i et diuen per aquí no passes, i mires enrere i el que tens és una guerra i un mar que acabes de creuar jugant-te la vida, doncs, evidentment, t'agafes a qualsevol salvavides,
no? Sí, opció, sí, està clar.
I el que planteja l'acord són diverses coses, però d'ells no se'n parla. Per tant, estem parlant de, no només d'Idomeni,
ara és on hi ha l'emergència.
Hi ha més de 30.000 persones ara mateix a Grècia, refugiats, que no se sap com poden sortir d'allà perquè cap enrere no volen tornar. N'hi ha algun que sí que vol tornar, eh? Jo un testimoni que vaig recollir dels que més em va impactar és el de Lipti Hach, que és una dona iraquiana, anava amb una nena de 2 anys, i d'entrada estava ja a punt de marxar del camp en direcció cap a Atenes, i ens deia això.
Estem dormint sota la pluja, malalts, i ningú de la Unió Europea fa res per nosaltres. No som importants per ells. Cap govern se'n preocupa. Se n'haurien d'avergonyir. És vergonyós. Ens estan insultant.
Això a través de les explicacions que, com deies tu, els donem als periodistes, perquè allà internet poca informació tenen. Però clar, li dèiem, llavors, ara vas a Atenes, però et planteses alguna cosa més?
No tinc diners. Si en tingués, tornaria ara mateix a l'Iraq. Està destruïda per les bombes, però tornaria a casa meva. Almenys és el meu país.
És que aquí hi ha un concepte que tots hauríem de tenir clar. A casa meva, és que ho ha dit claríssim. On podem estar millor que a casa nostra, malgrat que ens la destrueixin, si a fora et tracten com et tracten? I això és el que sembla que la Unió Europea tampoc no acaba d'entendre.
Aquí hi ha hagut la distinció que s'ha fet moltes vegades d'aquesta enumeració o nomenclatura de migrants econòmics. A Grècia ara mateix un 80-90% en cap cas es pot parlar de migrants econòmics, aquests que estan atrapats. Estan parlant de gent de l'Iraq, de Síria, fins i tot de l'Afganistan, que cada vegada es considera que no està en guerra. Ja m'ho explicaran. En guerra estan a l'Afganistan.
Però, i ara pagarem a Turquia uns milions que tampoc no sabem com els utilitzarà Turquia, tenint en compte que és un actor important a la regió pel que fa al cas kurd, que té molt a veure amb Síria, que té molt a veure amb l'Iraq.
L'acord implica que d'aquí al juny es planteja l'obertura de 6 capítols nous que estaven aturats ara mateix d'adhesió del Turquia a la Unió Europea. No n'hi ha algun que era molt espinós relacionat amb Xipre pel mig, perquè si no Xipre ho vetava.
Sí, clar.
I fins i tot tema de visats, que també els interessa molt, evidentment, poder arribar a entrar a Europa més fàcilment.
Sergi, treu-te un moment l'armilla de periodista. Quan vas tornar a Idomeni i vas arribar a casa, vas abraçar els teus fills, la teva dona, què és el que et va passar pel cap en aquell moment?
Mira, jo des que he arribat, jo cada dia, a la que plou, aquí ens ha plogut aquesta setmana, no?
Sí.
Clar,
tant que ho hem agraït.
Jo, sí, doncs allà, clar, allà és absolutament el contrari.
Sí.
Jo, sobretot quan plou i penses en tota la gent que està allà vivint, doncs, en tendes de campanya que no estan gens adaptades.
Damunt del fang.
I amb la tos, em ve al cap molt sovint la tos dels nens.
Els nens tossint.
Dels nens tossint. I que allà, per sort, hi ha organitzacions, no?, que se'n fan càrrec, però se'n fan càrrec fins a unes possibilitats. Perquè tu, si comences a tenir un inici de pneumònia, et diuen que reposis, digues a casa, calent i tal. Aquestes condicions no es donen. I la gent, però, persevera, perquè ells volen anar cap al nord.
Sergi Roca, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Adrià.
Doncs això que tant costa de gestionar a nivell europeu no ha estat excusa per la gent de Lesbos, per la gent de Samos a Grècia o per la gent de Lampedusa a Itàlia. La seva alcaldessa ha estat aquesta setmana a Barcelona per recollir el 36è Premi per la Pau que li ha entregat l'Associació per les Nacions Unides a Espanya amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Sindaca Josepina Nicolini de Lampedusa, bona tarda, grazie, benvenuta a Solidaris.
Gràcies a voi.
Gràcies a vosaltres.
No sé si hauria de dir enhorabona pel premi, alcaldessa, però si en tot cas el que hauria de dir és enhorabona pel coratge que els veïns de la seva illa estan demostrant per salvar la vida de tanta gent. De què vol que serveixi aquest premi que ha recollit aquesta setmana a Barcelona?
Per me, per la mia
per
isola...
Per mi i per la meva illa,
grandissimo significato.
Això, aquest premi té un enorme significat. Finalment no ens sentim ja sols d'haver estat reconeguts com a subjectes positius d'un precepte de canvi. Però que s'adonin els estats europeus que en aquests moments estan enfrontant-se a aquesta situació, que se n'adonin que la nostra Europa, que ha donat una resposta diferent a nivell humà, sense morir per haver fet això, sense haver sacrificat el nostre sistema.
Del que està passant aquests dies a Europa ho estem veient a la premsa cada dia, en parlarem ara de seguida, però deixi'm que faci una mica de context. Lampedusa és una petita illa d'Itàlia que és veïna de Malta, que està situada entre Sicília i les costes africanes de Tunísia i de Líbia. De Lampedusa ens sentim a parlar molt des dels últims 2 anys, per l'arribada de migrants que venen de l'Àfrica, pels naufragis que hi ha massa sovint, perquè la població s'ha abocat més per solidaritat que no pas per ganes, ajudar tantes i a tantes persones que fan el possible per trepitjar terra ferma a casa seva, perquè és el somni de l'Europa pròspera i protectora que molta gent espera. Però de molt abans de la guerra de Síria, de la crisi dels refugiats, molt abans de la inestabilitat del nord d'Àfrica, a Líbia especialment, Lampedusa ja fa anys que veu amb frustració com la gent perd la vida, però Europa no reacciona. Ara l'emergència és a Grècia, és a Lesbos, és a Idomeni, a Macedònia, però a Lampedusa segueixen arribant les barques?
Sí, Lampedusa...
Mira, Lampedusa és l'illa en el que arriben les persones del Sub-Sàhara i de la banya d'Àfrica, travessen el desert, passen per Líbia i volen arribar a Europa, tot travessant el mar. Per tant, és un altre flux, és una altra ruta. I aquest flux no acabarà demà, perquè Àfrica en aquests moments està sacsejada per les guerres, pel terrorisme, per la fam, per l'empobriment, pel canvi climàtic. És un continent amb moltíssims problemes. I la ruta dels Balcans es caracteritza per doncs, l'arribada de refugiats de les guerres de l'Orient Mitjà i el fet de que els sirians, després d'haver estat durant tants anys en camps, oblidats per tots, sense res, sense poder continuar vivint, ens estan arribant a nosaltres per demanar-nos ajut. El flux del Mediterrani és una cosa que ha començat des de fa tantíssims anys i que no acabarà demà.
Vostè és alcaldessa de Lampedusa i de Linosa des de l'any 2012. Què li diuen els seus veïns quan s'adrecen a vostè?
Els habitants de Lampedusa el que em demanen és serenor. La serenor per poder treballar i la serenor per poder sobreviure. jo penso que he aconseguit transformar la situació d'emergència en gairebé una situació ordinària, en una gestió organitzada del primer socors de la gent que arriba. I això és el que hauríem de fer tots. Perquè existeix la imatge que tots veiem a la televisió que ens hauria de fer avergonyir-nos a nosaltres, els europeus. Refugiats que semblen abandonats, 15.000 persones conduïdes a viure situacions absolutament de degradació deshumanitzada i a la desesperació. Aquesta imatge probablement serveix per fer augmentar i multiplicar la por. Aquestes 15.000 persones, si estiguessin sent ajudades per 400 milions d'habitants, no existiria, doncs, aquesta situació de degradació ni cap raó per sentir por.
Aquesta és part de la feina que vostè ha fet en tots aquests anys des de que vostè és alcaldessa. Com s'organitza una illa que sobretot és una illa adreçada al turisme mediterrani, a la pesca, per atendre l'emergència i l'arribada massiva de tanta gent?
En realitat, no és que de cop i volta la gent hagi començat a arribar a Lampedusa. La gent va venint a Lampedusa des de fa 20 anys. Primer els magrebins, després subsaharians, africans. Diguem que després del naufragi del 3 d'octubre amb l'operació Mare Nostrum i, per tant, amb la potenciació del socors al sud de l'illa de Lampedusa, l'illa ara està més salvaguardada i està menys sola. Els vaixells militars que doncs fan el socors molt més a prop de Líbia que no pas de Lampedusa, en les nits en què doncs, salven a milers i milers de persones, condueixen a la major part d'ells directament a Sicília i no pas tots a Lampedusa. Per tant, jo espero que l'experiència de Lampedusa ajudi fins i tot a Lesbos i a les altres illes gregues en aquests moments. I suposo que, doncs, per ajudar-los no els hem de deixar sols, de la mateixa manera que nosaltres ens hem esforçat per fer entendre això. Des del 2015, 150.000 persones han travessat la Mediterrània i han arribat a casa nostra. Si tots ells haguessin passat per Lampedusa, probablement Lampedusa doncs, estaria molt estressada. Però només 20 o 25.000 persones d'aquestes persones han passat per Lampedusa. La resta han estat traslladats a Sicília. Això és el que a nivell macro cal fer. Doncs compartir l'esforç en un context de solidaritat interna, per començar, de solidaritat entre estats europeus. Potser aquest drama, aleshores, apareixeria menys greu i menys, doncs, perjudicial.
Vostè ha explicat en alguna entrevista que Lampedusa han institucionalitzat l'atenció sanitària als immigrants, que abans només podien oferir les ONGs aquesta atenció. Això, si fa no fa, és el que ara viuen a Lesbos, per exemple, que no tenen prou recursos públics, que no estan organitzats, que només les ONG poden reaccionar a l'emergència i fins i tot hi ha grups de voluntaris autogestionats. Quins consells pot donar vostè per la seva experiència a la gent de Lesbos i les altres illes veïnes que ara mateix s'hi troben?
No pensar
que no pensin que aquests fenòmens siguin com les calamitats naturals, que això succeeix ara i que acabarà demà. No. L'única manera de no caure dins del forat de l'emergència és dotar-se de formes organitzades. A Lampedusa, per exemple, tot allò que hem fet pel que fa a la sanitat ha millorat els serveis fins i tot pels habitants de l'illa. És a dir, que jo el que els aconsello és reforçar, fer que el govern central reforci els sistemes sanitaris i de seguretat de les illes, que organitzi doncs formes estables d'acolliment, perquè és l'única manera de salvar a les comunitats per tal de continuar a fer que les illes siguin vivibles i per continuar atraient el turisme.
Vostè sent que ha rebut tot el suport que necessitaven a Lampedusa de la República d'Itàlia?
Segurament una més gran atenció, una més gran implicació. A veure, l'ajut no és una cosa que s'obté una sola volta per sempre més, és una cosa que s'ha de conquerir dia rere dia. Jo crec que, d'alguna manera,
prendersi cura
he fet tot el que he pogut perquè parin atenció a la meva illa, no senzillament com ha estat fins ara, utilitzar-la, militaritzar-la, utilitzar-la com a seu per aplegar immigrants. No, això segurament ja s'ha acabat. El que hem d'obtenir, però, dia rere dia, és una conquesta que cal consolidar.
És comprensible. Vostè és alcaldessa, és a dir, que forma part de les institucions de govern. Què pensa quan veu els seus col·legues de Roma, de Brussel·les, els ministres de la Unió Europea, els comissaris, els presidents dels països, que fan cimeres molt llargues però que no resolen mai res, que no es posen d'acord? Quan veu que la societat civil, que les ONGs són capaces de reaccionar molt ràpid i molt abans que els governs, vostè què en pensa?
Sí, penso que intanto occorre mobilitzar-se, que intanto
cal mobilitzar-se,
in modo che la gente
que cal fer que la gent sàpiga que quina és la veritat i que és el que veritablement succeeix en indrets com Lampedusa o Lesbos, i defensar-nos de la propaganda política. I sobretot saber que la força que té l'opinió pública i la força que aquesta opinió pública pot exercitar, la pressió que pot exercitar sobre els poders és enorme. En aquests moments arriba el senyal de la por, el senyal del tancament, una demanda doncs, de tirar-se enrere i de replegar-se sobre un mateix. El paper de la República i dels municipis, dels territoris que estem, com nosaltres, en primera línia, pot marcar la diferència, perquè des del nostre posicionament es pot no només llançar i alçar la veu per denunciar, sinó a més demostrar com és possible resoldre els problemes. I per això jo crec fermament en la capacitat demostrativa que té la societat civil, valorada no únicament en la seva capacitat d'acolliment, sinó també en la seva capacitat de sobreviure davant l'emergència i d'aconseguir superar-la i ser acollidors fins i tot pels turistes.
Lei ha detto que estamos perdiendo el tiempo.
Estem perdent el temps, sí, perquè cada dia que passa estem, doncs, fem veure que doncs, ens belluguem només davant de la imatge d'un sol nen mort, quan de fet hi ha centenars de nens morts. I això és d'una urgència monstruosa. No hi hauria d'haver cap altra cosa en ment abans de fer i resoldre això.
Aquest dissabte, mentre s'estarà emetent aquesta entrevista, hi ha convocada una gran manifestació a Barcelona i em penso que també a altres punts d'Europa amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra el Racisme per protestar contra el paper de la Unió Europea per aquest acord amb Turquia, per enviar-los els refugiats que entrin a Europa a canvi d'uns diners, d'un grapat de milions, i que posa en dubte la seguretat de tanta gent, que posa en perill els drets fonamentals, que tanca fronteres i que fa que creixi les actituds racistes. Tot això ho diu una part important de la societat civil. I vostè és una dona de declaracions contundents i directes. Ho subscriu?
Ma certo, eh?
Evidentment que sí. Això és una cosa avergonyidora, aquest acord amb Turquia. Tancar les portes a les persones que necessiten d'ajut i d'asil, això és vergonyós. Fins i tot la televisió ens ensenya els rostres, les cares d'aquestes persones. Són famílies, són infants, són dones. Això és una plana molt, molt lletja de la seva història, de la història que Europa està escrivint en aquests moments. D'altra banda, aquest acord té un cost. Aquests diners haurien de ser invertits directament en els camps d'asil per fer que la vida d'aquestes persones sigui menys terrible i en l'acolliment i la integració. Una miqueta el mateix motiu que hem sentit fins ara pel que fa als fluxos migratoris a la Mediterrània. Itàlia i els altres països europeus han arribat a acords amb els dictadors de l'Àfrica del Nord que utilitzaven i han utilitzat, després d'haver agafat els diners, han utilitzat els migrants i els refugiats com a amenaça per exercir pressió i per tal d'obtenir encara més diners. Aquesta manera de mirar els països limítrofes que tenen una frontera amb nosaltres. I la migració és una cosa que, a més d'innoble, des del punt de vista ètic, és idiota, és estúpid, perquè hem vist que no funciona i que té, a més, efectes devastadors pel que fa als drets humans d'aquestes persones i pel que fa a l'anomenada frontera europea, que viu en una situació de patiment continu pel nostre projecte europeu, que, a més, no creix, no tira cap endavant. És un projecte que, malauradament, s'està esmicolant.
Però si ens posem a l'altra banda, la solució és obrir fronteres i que passi tothom. L'Europa, aquesta tan castigada per la crisi, pot assumir acollir tanta gent?
Bé, intanto dovrebbe avere una politica.
Hauria de tenir almenys una política que no en té. Hauria de tenir una política comuna pel que fa a l'asil. Hi hauria d'haver una política comuna pel que fa a la migració. Jo el que dic és que el que està succeint a la ruta dels Balcans és una conseqüència també d'una absència de política. Si haguéssim pensat en canals d'arribada segurs, si haguéssim pensat en intervenció de suport i de recolzament i a Turquia i al Líban, perquè, a veure, col·locar milions i milions de persones en dos països petits com aquests, això també és un error. Si tots ens féssim càrrec, doncs, del destí, de la situació d'aquests refugiats, penso que sí, que hauríem de ser capaços de fer-ho.
A Alemanya ja hem vist que això ha fet pujar la xenofòbia i els partits de l'ultradreta. A Lampedusa, a Itàlia els ha passat també això?
No, assolutament no.
No, en absolut, no. A Lampedusa poden créixer les preocupacions. I és exactament el contrari, en la meva opinió. A Lampedusa, la preocupació dels ciutadans, de les persones, creix doncs amb aquest clima de guerra, aquest clima bèl·lic. Evidentment hi ha una guerra a Líbia, i declarar-la i actuar-la una guerra a Líbia esdevindria un escenari d'inestabilitat i de perill, no només per Lampedusa, sinó per a tota la conca mediterrània. Per tant, si la petició que ve dels ciutadans, la petició que m'arriba a mi és doncs contribuir a la construcció de la pau, esdevenir ponts i no muralles.
Vostè diu que a Lampedusa han pogut minimitzar l'impacte sobre els ciutadans perquè no passin aquestes coses. Com s'ho han fet?
Mira, tot obtenint per part del govern el respecte de la meva illa pel paper que juga la Mediterrània, és a dir, ser una etapa en un viatge. I, per tant, fent més ràpida la transferència de persones que nosaltres doncs acollim. Això per l'illa, doncs, i és el mateix que s'hauria de fer a Lesbos i a les illes gregues, atès que hi ha un flux continu, fins i tot si hi ha un centre d'acolliment, però és un centre d'acolliment amb 400 places, i si en un sol dia arriben 1.000 persones, es crea, doncs, una sobrepoblació i, per tant, unes conseqüències inhumanes i un acolliment no humà. Jo el que demano és que les persones a les que donem socors i acolliment a Lampedusa han de romandre a l'illa el mínim possible per deixar espai pels que vindran. Mai no tenir un centre doncs amb massa gent. D'aquesta manera es respecten els seus drets humans i els seus desitjos, perquè els que estan massa temps a Lampedusa acaben sentint-se presoners de l'illa i tenen por de ser tornats enrere.
No són arribats.
Ells saben que encara no han arribat veritablement al seu destí. I aquest és el sistema per tal de respectar a les persones a qui donem ajut, a les persones que acollim, i respectar els equilibris de l'illa i les expectatives dels ciutadans.
Vostè és una dona més forta ara que abans, personalment?
Sí, penso que
sí. Sí, i tant, crec que sí. Tota l'experiència viscuda a Lampedusa m'ha enfortit. Mai no et pots ni arrugar ni de deixar vèncer per les adversitats. Sempre cal que aquestes experiències ens enforteixin i mai no romandre sols, sinó construir relacions, estar plegats amb els altres.
Josep Nicolini, alcaldessa de Lampedusa, síndica, i lampedusani han estat un impuls, un exemple per molti. Grazie.
Gràcies a voi.
Gràcies a vosaltres.
Solidaris, un programa per fer memòria.